Els 48 ostatges que diu que encara són a Gaza i ha assegurat que els reductes de Hamas es troben també en aquesta ciutat.
Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Vos deixem ara amb els companys de Tentol i actualitzem tots aquests continguts al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que ahir es va fer un sopar multitudinari dels fideus d'Esbarmà a Binissalem.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta segona hora de Tentol, aquest programa que té totes les lletres i que ara estan molt contents de rebre Iker Hernández, el control tècnic, que feia dies que no ens acompanyava. Gràcies, Iker, contents de que siguis amb nosaltres. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb aquest joc de varietats autòctones de raïm de Mallorca, que a partir de la setmana que ve ja el trobareu en els cellers i les botigues especialitzades en vi, ara ens toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat ara pel sedàs de l'equip de Tentol. Avui divendres també saludam en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En el nostre becari, Toni Vizcafró.
Hola, hola.
Com estàs, Toni?
Molt bé.
Passador de pena?
Sí, un poc.
Sí, avui d'una camiseta, en Toni, d'una camiseta que posa. Passador de pena, sí. Ja passa. I també tenim en Celestí Oliver. Celestí, com
som
estàs?
Aquí. Bé.
Moment de parlar d'unes festes multitudinàries com són les festes d'Esbarmà de Binissalem, que ahir ja s'hi va veure moltíssima gent la nit passada en aquesta fideus de Can Arabí prèvia al sopar a la fresca popular que es farà avui. I aquella queixa l'atxa darrere que canta mi mona. Explica-nos com va anar ahir vespre aquest fideu d'Esbarmà.
Clar, ahir vespre va ser la prèvia al sopar a la fresca que hi ha avui, a partir de les 8 i mitja, en què els binissalemers en diumenge engalanen els carrers i en què conviden familiars i amics a sopar. Ahir va ser aquesta prèvia del sopar de fideu d'Esbarmà que cada any convoca el restaurant de Can Arabí i on hi varen assistir més de 3.000 persones.
Sí, mateix.
Sí, és un dels actes més multitudinaris de les festes del Barmà, és un dels sopars més populars. Taules parades a l'esplanada del restaurant amb escudelles i plats de fang. L'encarregat dels fideus de Barmà, va ser en Paco Reinés, qui va estar al capdavant d'una dotzena d'ajudants de totes les edats per fer aquest brou dels fideus, però a gran escala, eh? Perquè se varen fer fins a 4.000 racions de fideus de Barmà. Se n'havien venut 3.000 d'etiquets a 3 euros per persona, però se n'havia fet més per qui, com dèiem abans, volgués refegir.
Home, preu popular, 3 euros?
Sí.
Molt
sí,
popular.
Sí, bastant.
I si, no? si encara podies refegir, sí. Doncs encara.
I són plat de... És un,
sí,
plat,
un bon plat,
un bon plat de fideu d'Obermà. Bé, per fer aquest fideu varen necessitar 500 quilos de carn de mà de les carnisseries de Binsalem i 270 quilos de fideus, a més del sofrit i el coent, que evidentment no hi pot faltar. Un sopar de fideus de Barmà a Can Arabí, que com cada any està organitzat per l'Associació de la Tercera Edat de Binsalem, on hi participa gent de totes les edats, no només voluntaris que ajuden a fer aquest sopar, sinó també a taula, qui hi va a menjar. I a partir de les 9 del vespre, els vermadors i vermadores d'enguany donaven el sus al sopar repartint el plat.
El plat estrella, que són aquest fideu del Barmà, i nosaltres en volem parlar amb un cuiner que sap fer tots els plats tradicionals de les nostres contrades. Ell és en Miquel Calent. Miquel, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Com se fa un fideu del Barmà per 4.000 persones? No me...
Semblant per 4, però has de multiplicar per 1.000.
Ja està, així de bo de fer.
No, la veritat és que sempre que són aquestes grans fórmules, és una qüestió de comptar, de no pegar ull, perquè un sap que normalment té controlat que la seva greixonera va bé per 6, per tant, si feim per 8 anirem un poc estrets, però quan són aquests volums, com manco quan jo m'ha tocat fer coses d'aquestes, tot comptat, tot pesat, tot mesurat, perquè són mesures en les que no estem basats, que feien habitualment.
T'agraden els fideus del Barmà, Miquel?
M'aixiflen.
Sí?
Un dels plats, de fet, hi ha dos plats de la cuina vinicelamera que m'agraden molt, que és l'arròs en salseta i el fideu del Barmà.
Han de ser coents, eh?
Per favor.
Ni se demana. Jo, quan me convido, jo que no m'agrada el covent, quan me conviden a sopar pa vinicelant, ja tremo.
Gent d'estómacs dèbils.
Finalis, com els nostres.
No hi aneu. No? O demanau la versió light. Tu series partidari, Calent, que se fes una versió estàndard i una light per als neòfits que anem a menjar fideus a Barmà un pic cada 100 anys?
I de, jo m'han convidat a vegades i a qualque cas ho fan. De fet, em fan dues, diuen una pels nins, diuen, i em fan dues greixoneres, si em pot triar. És a dir, no, me...
fideus...
vas a fer esplat, te fas o sobrada totes dels covents, o una curada cada, o mig i mitja, o totes altres. I estic... una vegada a casa que ho fan així.
Per tothom, per tots els gustos. Clar, nosaltres, Xisco i jo, seríem el menú infantil del fideu del Barmà.
A mi m'encanta el menú infantil, perquè sempre hi ha nuggets. Vulguis que no és per tot, o no en pots menjar. No dic quines cartes fideus del Barmà, però els menús infantils sempre solen donar nuggets. Que, per cert, en Miquel Calent vos convida que recupereu el primer fred i calent de la història, perquè si no vaig errat en el primer, en el segon parla de nuggets. I jo la recepta que faig servir que nostra et se d'en Calentum.
Bé va, bé va.
Una receta molt antiga que se feia de cabra. Se continua fent així, Miquel?
Normalment se fa de cabra o d'uva. D'uva, antigament se feien uves senceres. És a dir, això era un plat per acabar les messes, per acabar les festes de Barmà, evidentment tot se feia a mà, tot se traginava en somera, o fins i tot en carros de humans. I... era una festa per donar de menjar als treballadors. Normalment se feia amb uva, per això amb uva grossa, per fer retre, i s'hi posava tot. No és com avui dia, que normalment se fan forossos i se posa normalment la canda a la cuixa. Antigament ja n'he menjat així, no? Trossos grossos, bocins grossos, i molt cuita, i aquí un poc aquest condiments, aquestes espècies que hi són presents, no només els coents, sinó el clau, que és molt important, la canyella, són uns... i ajuden un poc a matisar un poc en cas d'aquesta uva fos un poc arrencada.
Clar, això diuen que s'uva bé o grossa, clar, té un gust més fort, és així.
Sí, jo crec que s'uva... molt important, no només l'edat, en el cas dels anyells, sinó també es maneig. Si és un animal que està bé, que està ben cuidat, tampoc xotegen tant. Jo ahir vaig fer fideus de Bermà, i vaig fer amb un xot grosset i no xotejava gens. És a dir, no són centaus en polls amb això de que si és petit no xoteja i si és gros xoteja. Com s'ha manejat, com s'ha alimentat. Aquí, per exemple, les balears en general, tant Mallorca com Menorca i també Eivissa, els xots solen estar en extensiu, per tant tenen molt per pasturar, molt per caminar, no estan estrets. Solen tenir, per jo, un dels millors xots.
És a dir, que perquè no xotegi no té per què haver de ser jove.
No, de fet, a les nostres illes la tradició de menjar això que ara tenim, xot de llet, o, és molt important. És a dir, ve de fora i ve sobretot de la zona de Castella, les zones formatgeres, on tenien la necessitat de desmamar molt prest el xot, perquè el que els interessava era fer formatge, sobretot manxego. I d'aquí un poc aquesta moda, perquè aquí sempre tota la vida s'havia menjat el xot pasqual o més, eh? Pasqual o més grossos. De fet, hi ha moltíssima recepta antiga que parla de moltó, i això és més d'un any.
La gran expressió aquesta de xotejar, que no hi ha res pitjor que aquest xot xotegi, ho dic perquè t'envesteix aquell gust que és terrorífic. Per cert, Miquel, tu que estàs acostumat, que fas càterings de vegades i grans extensions, podrien dir de menjar, què és allò important, tu deies, mesurar-ho bé, però també saber controlar els temps. Sí, la fórmula també és igual de matemàtica. Si no, per fer 4 quilos de fideus estan 20 minuts, per fer-ne 40 quilos haurien d'estar 200 minuts, o això no va així?
No, evidentment que això no va així. Igual que quan tu fas un arròs per dos s'evapora una quantitat de brou, i quan el fas per 20 ja se n'evapora manco, i quan el fas per 200 també. És a dir, llavors se requereix mà. És veritat que els fideus de Berman són uns fideus una vegada que tens el brou fet i més o manco controlat, pots fallar manco, per exemple, amb un arròs sec, que és més, l'has de quadrar més. Tenir un bon foc, tenir un foc regular, no és fàcil, fer menjar per molt no és fàcil.
No.
Però hi ha menjars, no per 4.000, però jo sempre dic que una cargolada per 2 no funciona. Has de fer, quan fas cargolada, has de fer cargol per 20. I si són 10, n'han de quedar per donar un menjar molt típic, perquè si no, no surten bons. I no és veritat que no surtin bons, però crec que hi ha menjars que s'apresten a l'olla grossa. En canvi, n'hi ha d'altres que tant es fent un com 21.
I s'han de fer amb burballes? Els fideus han de ser burballes o... Òbviament, avui en dia ja hi ha molt tipus de fideus.
Normalment, bueno, cada casa té el seu registre, sí que és veritat que aquí a Mallorca tenim encara unes fàbriques de fideus, a Porreres, per exemple, n'hi ha una que és molt coneguda, i normalment se fan amb un tipus de fideus que són com a semi-integrals, que són fideus com a més antics, més semblants a aquests fideus que haguessin utilitzats els nostres padrins, però evidentment se poden fer com vulguin. Hi ha gent que els fa, que he vist versions amb fideu tipus pasta d'això estàndard, número 4, i n'he vist amb fideus amb fortet. Això cada cas és un món, i la cuina és evolució. Evidentment, antigament sí que se feien amb fideus tradicionals d'aquí, perquè a cada poble hi havia un fi de veadors.
Dius que no és fàcil cuinar per tanta gent. Clar, ahir eren 4.000 racions. Jo no sé si poden arribar a sortir tan bons que per, jo què sé, una teulada de 20 o una trentena.
Jo suposo, és a dir, jo aquests de Can Arabí no els he menjat, però sí que he menjat a vegades arrossos o tal de gent, i si ho fan bé, són bons. És a dir, jo crec que on ha de saber el que fa i el que va. És a dir, també heu parlat d'un preu superpopular, per tant, crec que han de ser conscients, però vaja, segur que si hi van 3 o 4 mil persones és que ho fan molt bo, no hi pots cap dubte. L'any que ve procuraré.
Sí, això s'ha de provar.
De fet, enguany està de convidat, avui vespre està de convidat a caure una vina salamera a anar a menjar fideus de Bermà, però tenia, avui de matí tenia un viatge de feina a Barcelona i senyoran se m'ha guanyat.
Vaja.
Estic xerrant des de Vic.
Des de Vic? Ah, molt bé.
Ah, ara entenc allò que ha dit en Miquel, que senyorança l'ha guanyat.
Sí, senyorança m'ha guanyat, he fet feina a Barcelona avui de matí i m'he anat a sopar amb la meva filla, i demà de matí tornaré prest cap a Mallorca, aquí tenim les feines.
Bona feina. Idò, Miquel, no te deixem perquè tenim una altra notícia, perquè hem trobat una cosa que volíem comentar també amb tu. És un cas insòlit i és d'un restaurant que demanen als seus clients que se dediquin males ressenyes a posta a internet. Sabor de amor, todo me sabe a ti.
Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.
Al barri de Sant Antoni, a Barcelona, un restaurant ha decidit jugar a l'inrevés en les ressenyes d'internet. El protagonista és en Mathieu Pérez, cuiner i propietària del bar de tapes, senyora Dolores, i ha demanat de manera conscient als seus amics i clients habituals que li deixin la pitjor puntuació possible a Google Reviews i que, a més, acompanyen aquesta valoració en comentaris absurds. Això és per una raó molt clara. Considera que molts comentaris que rep són ja ridículs i diu, pues, afegirem en el banyat. Les coses com són. Pérez explica que rep crítiques de gent que arriba tard, que s'allarga en la consumició, que volen canviar de taula i que es queixen per dolls, com que un implori o perquè hi hagi fum a la terrassa. Situacions que ell percep com injustes, com a base de les crítiques negatives que ha anat rebent durant aquest temps. També diu que el descontent pot venir del fet que és impossible complaure tothom i que la gent s'ha tornat molt, molt exigent. Per això, com vos comentava, m'ha demanat al seu cercle proper d'amics i clients habituals que li posin 0 estrelles a Google i facin comentaris absurds. Tot i així, han de dir que reconeix que Google és necessari perquè sense aparèixer Google Maps o Google Reviews perds visibilitat. La gent mira aquestes ressenyes, així que no es pot ignorar aquest sistema completament. I han de dir que fins i tot ha arribat a organitzar qualque trobada per celebrar aquest moviment i recollir més ressenyes dolentes intencionadament. Ell diu que ho considera un acte polític i de protesta. Per tant, Miquel Calent, tu com a restaurador inspector d'aquest arxipèlag, com valores aquesta iniciativa?
Heu anat a pegar a un talibà. És a dir, jo som vell mal sofrit i de l'antiga escola. És a dir, jo som d'esperar que un client té raó sempre o quasi sempre. I si no, i t'ho diu d'una manera educada, i a tu li has de donar. És a dir, jo sé quan un client és a casa nostra i me diu que un plan no li agrada, mai li discutiré. Dic amb ell, directament, sense discutir, perquè el que vull és que s'ho passi bé, que ho disfruti. I sempre he dit que de les crítiques constructives i fetes cara a cara, se n'aprèn. El mateix te diré que si un client m'escriu o m'envia un mail o em diu, mira, això no m'ha agradat... O... Sempre, 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 i quan dic sempre, supos que me n'he deixat qualcun, però sempre el de sol que tendre. Ara, aixecar-se d'una taula, si aquí estàs segut, no dir ningú, i arribar i posar allò que tu penses, i a més, no, de vegades, per coses d'aquestes, de vegades no. Jo som d'esperat. Jo, per exemple, TripAdvisor no em contest cap mai, per principis, ni els més bons ni els més dolents. I després hi ha una altra cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, ara aquest món de protecció de dades, on tot han d'anar tan alerta en tot, no podem anar a demanar no sé què. Jo tenc negoci, tenc Can Calent, tenc Cuit, i també de qualque cosa per Menorca. No he obert mai un perfil de TripAdvisor. I els perfils de TripAdvisor del meu restaurant i surt. S'adreça, el restaurant, la carta, el telèfon, perquè, és a dir, amb quin dret una empresa privada pot fer negoci de moltes d'altres. Jo som, i després, jo ho dic, som un talibà, eh? Jo quan vaig de visita a altres bandes i cerc per internet com fan tots els restaurants, avui mateix vaig a sopar amb la meva filla Vic, me vot, per exemple.
Després de ressenyes, sí que hi ha molta gent que seguia passant ressenyes.
Sí, està bé. Jo vos he dit que som un talibà i que vaig contra corrent. Vos he dit que som bé i que no. Però vos contaré un exemple que me va passar que també dona part de la fiabilitat que poden tenir aquestes ressenyes. I amb això no dic que no siguin vera o que no. I ja no vull entrar en si la gent ha tornat exigent o no, perquè crec que això és una altra discussió. I després hi ha una qüestió que és educació. Una cosa és que no t'agradi una cosa i l'altra és que sigui dolenta. Però sense entrar en aquest debat, sí que jo vaig obrir a Palma, a Cuit, un 7 de juny. 7 de juny, ara fent 9 anys. Però està anunciat que obriríem dia 1 de juny. Però per un problema tècnics no varen per obrir. Dia 4 vaig rebre una crítica dolenta a TripAdvisor en castellà i en anglès que posava que ja no estava a l'altura de l'esperat. És a dir,
sense
qualcú que no havia pogut entrar al restaurant perquè encara estava tancat, m'ho va posar una crítica dolenta. Amb això no vull dir que sempre passi, però nosaltres ara podem agafar i posar a Google o a TripAdvisor podem posar una crítica bona o dolenta a un restaurant de Singapur. O al restaurant d'un amic nostre que volen que li vagi bé. o el restaurant d'un enemic nostre que volen que li vagi malament.
Sí, però aquí vosaltres, per exemple, poseu crítiques, perquè jo, per exemple, no ho he fet mai. Jo tampoc.
Jo tampoc. No? Jo tampoc. I
però, a mi me costa reservar com per fer una crítica després de lo que hem menjat.
Sí.
Dic que no s'hagi de fer. I, a més, jo tinc clients, algun d'ells molt d'aire de relació, que de vegades m'han fet crítiques dures, mirant-me de cara, o després, en confiança. I saben molt de greu, perquè els professionals sempre volen fer-ho bé. Però de vegades van molt bé les crítiques, perquè te diuen, hòstia, te'n dones compte i dius, hòstia, això he de millorar amb això, o això que me pens que agrada a tothom, sincerament, a aquesta persona no li ha agradat, per tant, ho hem de treballar. Has dit, jo no som d'esperar que el resto de tots som intocables, ni molt manco, i els cuiners tampoc. Crec que han de ser molt humils, molt modets, i pensar que la gent bé que nostra paga un preu per aquests plats, per tant, han d'intentar que la immensa majoria, ser possible tots, però és impossible, passin gust. Però d'això, que tothom s'arrisqui amb crític gastronòmic, de vegades per coses tan peregrines com això, no? És que hem arribat a les 11 menys quart i no ens hem hagut servit menys degustació, quan tu t'hem posat que el menys degustació només el serveixes fins al temps. Per exemple, no?
Sí, 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 sí. O coses com es que hi havia un infant que plorava, o es que hi havia molt de... això no ho pot controlar.
Jo crec que hauríem de ser, i després també a vegades campanyes que se fan, anem a posar comentaris dolents, per bé, per ser...
Ja, perquè és un veïnat que me molesta, per exemple.
Per lo que sigui. Jo crec molt en la llibertat d'expressió, crec que tothom ha de poder dir la seva, però crec que la gastronomia està dins aquesta terna, que jo dic que és política, futbol i cuina, on tothom sap de tot, tothom té l'alineació de la propera selecció espanyola que ara guanya el Mundial. No ho sé, jo som més partidari. Els mallorquins, normalment, si t'agrada hi tornes, si no t'agrada no hi tornes.
Això ets el millor. Exacte, el millor termòmetre.
I després, el que diu ell, és a dir, que te posin un o un dos perquè hi havia una taula de vora que hi havia un infant, saps? És a dir, i clar, al final tot allò suma, resta, no sé, jo...
Això se resoldria, Miquel, si només se poguessin fer crítiques emplenant una fitxa, on tu t'hagis identificat com a tu, o com jo, o com a qui sigui, en nom, llinatges...
I després de presentar un tiquet i demostrar que has estat.
També.
Això, per exemple, ja determinat en reserves hoteleres, hi ha alguns que ja ho fan. Ah. És a dir, tu pots fer una crítica a un hotel
si demostres
que estàs allotjat. Perquè, si no... I, de fet, algunes d'aquestes companyies venen paquets de millores de reputació. És un món bastant maquiavèlic quan t'entres de dins.
Sí, de fet, a mi m'ha passat que m'han contat que hi ha gent que és especialista en agafar habitació basic a un hotel bo i sempre diuen, farem una crítica negativa perquè no m'ha agradat l'habitació, i a vegades aconsegueixes un upgrade i passes d'una habitació doble minsa a una doble superior amb berenar cada matí. Clar, això fins a quin punt és real o xantatge perquè te vols estalviar els euritos de fer aquesta ampliació en el berenar a una habitació més bona, clar.
Jo tampoc vull pressuposar que tothom que fa...
No, tothom fa, no, però...
bones o dolentes a un restaurant ho faci amb mala intenció. Jo el que dic és que hem perdut en general. M'agrada... És a dir, jo crec que forma part d'aquest món on parlam el nostre veïnat cada dia i mos xerram per Facebook o Instagram amb qualcú que no coneixem. És a dir, crec que hem creat com una realitat paral·lela on no mos dins les coses a la cara, no mos miram els ulls, però comentant tot via online. Clar, jo tinc la sensació que això m'ha pillat en el peu canviat, saps? Jo vaig començar jo sempre com el mateix. Jo tenia el primer restaurant que vaig assecat de cuina i soci, agafaven les reserves en el moment que estava en el restaurant. I si no, tenien molta feina. I feien molta feina, saps? Tu telefonaves i volen venir allà demà. Sí, un moment, ara... I apuntaves allà arriba de reserves, que llavors no sabia si havia apuntat Pep o Pere. Però ho fes. Després vaig obrir Can Calent i ja teníem un contestador. Ja te podrien deixar el contestador. Llavors, pàgina web. Llavors, motors de recerca. Llavors, tal. Al final, jo crec que que la restauració està dins d'aquest món, no pot ser aliena a tot aquest canvi. Ara crec que, des d'un punt de vista humà, mos aniria millor si mos diguéssim allò que mos tenim, que mos volen dir a sa cara i lo més educat possible. Uh-huh. Perquè després d'algunes d'aquestes crítiques o contestes, perquè de vegades també hi ha restauradors que entren a la contesta i que tu dius tan malament ha xerrat el client com li ha contestat el restaurador. Jo crec que l'educació és una cosa que s'hi pot no has de perdre mai.
Mm-hmm. Jo m'acord amb aquesta idea, sí. Miquel, quan vulguis mos mirem en els ulls, eh? Ho dic perquè ja que has dit que hem de tornar a mirar-nos en els ulls més sovint, quan vulguis.
Quan vulguis.
Miquel, una abraçada, moltes gràcies per les teves opinions.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. Adéu. Doncs aquestes eren les opinions de Miquel Calent sobre aquests dos temes avui que parlaven del Fideu del Vermell i també d'aquesta notícia sobre restauració i opinions i ressenyes, però hem d'acabar amb un toc de música perquè hem conegut que Alejandro Sanz actuarà a Palma.
No, no me tires flores, que eso pa los muertos. No, no hace falta nadie, yo eso ya lo entiendo. No,
de fet, el concert serà dia 17 de juny de l'any que ve. Alejandro Sanz ha inclòs Mallorca i Palma en aquesta gira espanyola després de fer voltes per Llatinoamèrica. I potser el duet mallorquí amb en Rels B tornarà a fer-se realitat aquí. I així com va passar a Mèxic fa un dies que comentaven també en aquesta taula de redacció on vàrem estrenar aquest No me tires flores produïda per l'Eivissenc Omar Alcaide, amb qui vàrem també conversar al programa. Idò, Mallorca serà l'escenari de aquestes 11 ciutats espanyoles que ha confirmat on arribarà aquesta gira titulada I ara què? D'Alejandro Sanz, tot i que encara no ha transcendit on serà. No sabem aquest concert de dia 17 de juny, sí que tenim la data, però encara no sabem on se farà. Alejandro Sanz torna, ho ha encercat, creient que prop de 10 anys després de la seva darrera actuació a Mallorca, més o manco, que va ser a la plaça de Bous.
Jo hi vaig anar i estic al·lucinat, que hagin passat 10 anys.
10 anys, clar. Però és bé que fa estona que...
M'he fet gran,
Hi ha ganes d'Alejandro Sanz.
Però 10 anys? No em diràs? Crec que va ser dels darrers concerts on vaig anar.
Mm-hmm. Vendrà d'actuar de Sevilla, de Gijón i de Bilbao, i el de Mallorca serà la quarta data d'aquest tour, per després anar a Gran Canària, Murcia, València, Corunya i Fuengirola. Les entrades es posen a la venda dia 9 d'octubre a la mateixa pàgina web d'Alejandro Sanz. Dic que hi ha ganes perquè he vist, m'ha agradat veure a través d'Instagram que molta gent ho compartia quan s'hi torna Alejandro Sanz. I ha llegit Palma també per aquesta gira. El anirem a veure, de 7 de juny encara queda.
Queda, sí, però clar, les entrades es posen a la banda dia 9 d'octubre i volarem.
Jo crec que sí.
És que jo no sé què serà de mi dia 7 de juny.
No, queda molt.
No, que és que aquesta bé. Mania que té tothom ara d'anunciar els concerts un any vista...
Però passa amb un no res, eh? Més serà aviat.
Sí, sí, és que ha passat demà és Nadal.
Sí.
Això sí.
Ja hauríem de decidir si feim Nadal a de Tèntol o no. Ho dic perquè no mos, perquè no mos agafi per sorpresa.
No, fin per tots sants, ni parlar-ne, ja ho saps.
Fin per tots sants, ok, perfecte.
Encara mos queda un poc.
Quan se descongeli de Mariah Carey, començarem a pensar que...
Ja se t'ha començat a descongelar.
Quis que t'agraden, Alejandro Sanz?
No l'escolt més.
No.
Clar, és que per tu dos un pop boomer, no?
Sí.
No, conec gent d'amics meus que l'escolten i això, però jo no... No sé. No,
és un
no
clàssic, i ara que s'ha renovat amb aquesta cançó que ha fet amb en Ras B, que segur que la cantaran, no, esperem que la cantin aquí a Palma.
Supos que sí, que s'hi ve aquí a Mallorca, i és el quart concert que faran Alejandro Sanz clar. I en Rels B. Ha de ser... que supos que també ho faran coincidir, no? Qui bé, sigui.
D'on facis concert, que és on vida, que és on té la casa en Reels, què hi ha? Una horeta.
Res.
Exacte. I va fer aquest favor,
que han fet que no me tires flores, idò, que els se facin en directe, no?
I de si torna Alejandro Sanz. Amb això feim un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment tento és quan arriba que nostre, quan a darrera hora del dia i ja no he de sortir i me preparo sopar o penso si vull veure una pel·lícula, si vull llegir, escoltar la ràdio i com acabar el dia.
IB3
3 Ràdio és patrimoni.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Marta. Perdó,
home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí
pot llegir.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Pablo Sierra, com estàs?
Molt bé. Valtros, què tal?
Ben tornat, molt bé.
Ben tornat 10 anys ja, d'aquest concert d'Alejandro Sanz.
Això, encercat, però si qualcú té...
Ara ho miraré perquè diria que aquell mateix estiu va venir a Eivissa.
També va actuar a Eivissa, sí. no només a Mallorca.
És que abans feia gires un poc més llargues, Alejandro.
Sí, ara... I més nostrades, m'imagino, sí. No?
Ara fan manco concerts més cats, supos que li deu retre igual, i deu dir, ja no estic per fer tantes actuacions.
No, tot i que amb el productor que s'ha buscat pel seu darrer tema... amb Nomar Alcaide, tal volta apareixen i fan algun concert de clandestí.
Que és Eivissa, que... tu el coneixes?
Sí, 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 aquest al Lotes de Santa Eulari. Algun dia li haurien de fer unes cançons dels altres i parlar un poc de tot el que fa, dels seus orígens.
Però si té un munt de milions de reproduccions de temes que ha fet ell, jo vaig al·lucinant el que eren les xifres, dius, i una Lot Eivissenc, que si tu parlen de Nomar Alcaide, si no estàs una mica estudiat sobre aquest tema, potser no sap ni qui és.
Sí, perquè és un segon a línia, un backliner d'aquests que es diuen en anglès, que està fent molta feina de fa molts anys, i jo crec que deu tenir ara 27 o 28, com a molt.
Ben jove.
Sí, 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 o sigui, frega els 30, però no arriba ni de casualitat. I té molta cosa pròpia també, però clar, s'està conreant una bona carrera com a productor, com a compositor i també com a músic. Per exemple, la Vanessa Martín ha estat fent gires i a més toca pals molt diferents, que és una cosa polida també.
Les Balears sempre pioneres.
Sempre, sempre.
Tot i que avui no parlem de música de les Balears o les cançons dels altres, sinó de música francesa. Francesa, sí?
Sí, sí, passarem una estoneta a París.
Perquè toca parlar dels anys d'infància i adolescència de... Digue-ho tu així, Nadal, que jo no ho diré bé.
François Hardy.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer.
Pablo François Hardy, que ens va deixar la primavera de 2024, va venir en aquest món el dia de Sant Antoni de 1944, és a dir, en plena ocupació nazi de la capital francesa.
I en una família, avui tornem a ser del tot desestructurada.
Vaja, allò de família idíl·lica, només han tingut un capítol.
Allò va ser un petit oasi, a Camp Van Morrison. Perquè tant ella, na Françoise, com la seva germana Michelle, em sap que es duia molt poquet, un any i mig, eren filles naturals d'un home de classe benestant, però que ja estava casat i que li duia 20 anys a la seva mare. Un clàssic, i a més de la França d'aquells temps. La seva mare, en André Hardy, va pujar les dos boixes a un apartament situat en el centre de la ciutat, però en un barri, llavors, humil.
Humil, és a dir, que duen el nom de sa mare.
Exacte, duen el llinatge de sa mare, i amb el pare no és que no tinguessin relació, però una relació molt, molt esporàdica, molt guadiana.
Ah, bé, o sa mare du un nom de somo, això també podia passar.
No. perquè el pare estava casat. Tenia una altra família, no la va deixar mai, i sí que va ajudar econòmicament a sa mare i visitava ses filles en dates assenyalades, el dia de Nadal, el dia de Pentecostès, per Pasqua, totes aquestes coses, però no van conviure mai junts. Tot i que na François diu en sa seva autobiografia, que me la vaig comprar l'altre dia, l'estic gaudint molt, i és d'on ha sortit bona part de la informació que avui us explicarem a les cançons dels altres, ella va tenir sempre una bona relació amb el seu pare. Deia que s'admirava mútuament i el seu pare, si no fonamental, si important, perquè s'acabi dedicant a sa música. Però, com dèiem, elles es van criar entre un apartamentet en el centre de París, però en un barri humil llavors, i també en una caseta a les afores de la capital francesa, on anaven a passar dos dies per setmana, els dijous i els dissabtes. Era sa casa de seus vuelos materns.
Ce petit cœur qui ne bat pour personne, ce petit cœur qui ne bat que pour lui, à peine si ce petit cœur se donne, qu'avoir pu changer ma vie.
Pablo, tot i que aquesta lletra parli d'un coret que farà les delícies dels seus amants, aquí hem de dir que la relació que va tenir François Jardí amb la seva padrina no va ser massa bona.
Mica, i va tenir una conseqüència, Margalida, que mos permet entendre millor aquest personatge que avui radiografiem a les cançons dels altres, i també de retruc a la seva obra. La seva abuela, que ja tenia una relació tensa amb sa mare d'Anna François, perquè era molt catòlica, ja vos podeu imaginar que li va aparèixer doncs, que es quedés embarassada i que es tornés a quedar embarassada del mateix home, amb sa que no estava casada, doncs aquesta relació tensa es va traslladar, en certa forma, a Anna François, i sa seva abuela es va convertir, ella ho explica d'una forma fins i tot divertida, però molt crua, en aquell llibre, en un fuet que la colpejava per suposats defectes físics que tenia quan era garrida i després ja d'adolescent. I això va fer, atenció, que inclús de ben adulta, aquesta dona que després es convertiria en tot una icona generacional, com si fos el cànon de bellesa de la generació Yeye, digués, per activa i per passiva, quan l'entrevistaven, o també en textos que ella va escriure ja amb maduresa en col·laboracions amb diaris francesos, això també surt a sa autobiografia, que, com introvertida de mena que era, mai va acabar de sentir-se a gust en una sessió fotogràfica.
Ils ont cette douceur de bon paysage.
I la cantant francesa, Pablo, per tot això que has comentat, quan travessava la seva adolescència, no va ser precisament una de les atletes més populars del col·legi de monges en el qual va estudiar?
Tot el contrari, Xisco. Es va convertir, segons la descripció que fa ella mateixa en aquest llibre, en una espècie de Matilda, el personatge de Roald Dahl, però sense superpoders. I com ella confessa, sense massa amistats. Ara bé, tenint en compte que als 18 anys va convertir-se en sa gran estrella de sa gran onada Yeye, sa pregunta és, com s'ho va fer?
Put your head on my shoulder.
amb aquest tamarro de diner, d'hamburgueseria, d'on...
Feia un munt que no escoltava en Polanca.
Firmat per en Polanca.
Hi ha vegades que es tira del fil d'Ariadna dels records.
Totalment. Totalment, i està molt relacionat amb això que vos explicam, perquè va ser un dels grans ídols d'una Françoise Jardí, adolescent, que tot i que, com bona loteta francesa, doncs sentia sa música del seu país i els grans referents de sa chanson, doncs no va bussejar molt en personatges com Edith Piaf o com Gassans, tot i que els escoltava, perquè a casa seua, perquè anaven els tres de sous, doncs no hi havia discurs. O sigui, era sa música que sonava només per sa ràdio. Clar, tot això, unit a sa disciplina ultracatòlica que imposava la seua abuela, hi ha un passatge molt bo de sa autobiografia on explica que els seus abuelos eren tan estalviadors que van ser un dels primers del barri en poder comprar-se una televisió, però que pràcticament no l'ensenia.
Per si un cas.
Per si un cas.
O per no gastar corrent.
I perquè gastava, evidentment. Clar, allà es va enamorar de cinema i també va començar a descobrir, tot i que l'efecte va venir més per la ràdio, un dia diu que trascant doncs, va descobrir una emissora que punxava música, però no música francesa, sinó la música que estaven fent a cantants anglòfons, com per exemple els Everly Brothers, en Polanca, que són ara mateix, i un altre que va ser un gran ídol d'adolescència que també va ajudar doncs, a encaminar-la un poc cap a la música, parlant d'Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Així és com aquestes influències estrangeres la van pitjar Pablo a començar a escriure cançons ella. D'una forma molt rudimentària, en el principi, Margalida, perquè no tenia cap instrument a casa, tot i que ja li anaven sortint lletres. I aquí ve segurament el moment capdalt de la seva història. En només 15 primaveres, na François acaba amb molt bones notes a secundària, aprova l'examen d'admissió en el batxillerat, i ja quan era a les portes de començar una carrera a la Sorbona, li donen a triar un regal a casa seua. Tenen aquest detall amb ella. Pot triar o una mena de transistor amb els que podia escoltar els seus cantants favorits, m'imagino que sense auriculars, perquè igual me'n diria que en aquell moment estàvem en el canvi de dècada, 50, 60, no s'ha inventat, o una guitarra. I ja deveu pensar-hi quina va ser la tria que va fer na François Jardí. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul.
Je vais seul, car personne ne m'aime. Vaig tota sola perquè ningú m'estima. Uh-huh. Atenció a l'ús de car, com en català. Uh-huh. Car, ja que cap persona m'estima. Tous les garçons et les filles no és només una de les cançons més populars d'una carrera que va comprendre una vintena llarga d'àlbums, sinó que Pablo és el primer gran èxit que treu al mercat la nostra protagonista d'avui.
I explicava sa cançó això que acabes de dir, o sigui, com es vers que millor condensa el significat del tema.
Un tema autobiogràfic que narra les cabòries d'una jove que encara no sap què és enamorar-se i que va entrar a l'imaginari col·lectiu dels francesos d'una forma que ara ens pareixeria del tot insospitada. I comença dient això i llavors diu Com on te diga dia, que és un altre dels seus grans temes. Comença dient ningú m'estima i després diuen a sa parella com t'he de dir, com t'he de dir adéu.
La propera setmana tal volta l'escoltam, perquè trob que hi haurà una segona part de ses amors.
Ton cor de Pirex,
de ses relacions i ses amors que va tenir aquesta bona dona, perquè van ser intensos.
Com diria mo mare, va fer molta veta, François Jardí. S'ho va passar bé.
S'ho va passar bé, sí, tot i que era patidora de mena. Però anem a imaginar-nos com va ser tot aquell episodi que la converteix no només en un personatge famós i una cantant d'èxit, sinó segurament en quelcom més. Tot i que aquest single ja s'havia passat per les ràdios, se n'havien venut unes 2.000 còpies en un parellet de setmanes, i els directius de Discs Vogue, que era la seva casa discogràfica, apostaven que en podria vendre 40.000. Va ser una aparició en un programa de varietats, som a l'any 62, el que va convertir aquest tema en un himne generacional. Ara em direu, això del programa de varietats amb màxima audiència, doncs segurament sona molt en aquella època, no? És clar que sí, però el context en què es va emetre aquell programa em pareix supercuriós. Na François Jardí, amb la seva guitarra, va aparèixer durant una nit electoral. França estava comptant els vots d'un referèndum en temps del general de Gaulle, on es decidia si el president de la República Francesa el triarien a partir d'aquell moment per sufragi universal o es mantindria a sufragi censitari, que l'any 62 encara estava en vigor. Va guanyar la primera opció i Tout le garçon et le fille va vendre 1 milió de còpies. Els temps estaven canviant. Some writers and critics who prophesize with your pen
and keep your eyes wide, the chance won't come again and don't speak. Doncs quina història aquesta de François Jardí que avui ens has acostat.
I no és un caprici que soni Bob Dylan.
No?
Perquè,
no,
perquè,
no és per allò de que va
canviar. Perquè aquesta cançó tan coneguda i contemporània, el tema d'Anna Jardí que amb el que m'ha acabat avui la secció, doncs va fer que es coneguessin. I que aquella fos l'única vegada que es van veure. En el Camerino, del Teatre Olímpia, quan Bob Dylan va aparèixer per París per cantar per primera vegada a França l'any 64, i en Dylan va ser un d'aquests personatges que es van enamorar de la nostra protagonista d'avui i als quals no ella doncs, no els hi va fer
no
va massa cas. La propera setmana ho explicam.
Va. Segona part. Moltes gràcies, Pablo.
A vosaltres.
Una pausa i ara tornem. We'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing.
The mothers and fathers. I de tres ràdios. Jocna.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tèntol. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Moment ara de parlar-vos, de connectar amb un artista, Albert Comas, que inaugura avui l'exposició de pintures i escultures titulada El silenci del Ciurell a Sant Eugeni, amb la qual explora la pèrdua d'identitat i d'autoodi mallorquí. La fira es fa entre les taules i els ciurells, els meus anells, la gent de llinc i llanc, enlluernant.
Mallorquí, Albert Comas explora la pèrdua d'identitat i l'autoodi a través del ciurell com a metàfora dels mallorquins en les seves noves pintures i escultures. Ho fa combinant tecnologia i tradició. Són escultures modelades en 3D i pintades a mà i obres digitals resoltes a l'oli. Crea un mirall emocional que alerta, segons l'autor, sobre el perill d'una cultura que es dilueix lentament. La inauguració és demà a partir de les 7 a RecoArt.
I volem parlar amb Albert Comas. Com estàs, Albert?
Molt bé, bon dia, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I t'has basat en el ciurell per crear tot aquest univers. Com ha estat, Albert?
Doncs bé, trobo que el ciurell és un element que mos uneix en el mallorquí, mos representa allà on anem, si trobem un ciurell, doncs d'Aimer, això és de ca meva. I m'apareixia com un bon element per tornar-lo a revivar, ja que Siurei antigament era una jugueta, després un element per festejar i després ha estat un element per decorar o cultural i ara, a dia d'avui, desgraciadament, s'ha convertit en un souvenir.
Sí, però no és el teu cas, o sí? Com són els teus sorells, Albert?
El meu cas va ser perquè, bé, jo abans era president de la Federació de Tir de Fona i en lloc de donar copes, pues, volia donar sorells. I m'ho va tocar dissenyar un ciurell, com si fos un foner i tot això, i vaig començar a fer uns dibuixos. I aquí va sorgir el personatge que fa servir molt, que és una ciurella. Arrel d'això, arrel d'intentar fer uns trofeus, vaig veure que tenia un recorregut, que podia tenir un discurs, i això era l'element. I després ja pues, ficar-li el meu discurs, pues, això és el que... és el que m'ha interessat i el que m'ha animat a fer aquesta expo també.
Un discurs, un refons, en el qual dius que anem perdent la nostra essència poquet a poquet.
Exacte, és un poc pessimista. És un poc... sí, és com una espècie de crit silenciós, crit d'ajuda o de un poc de despertar, no? De dir, escoltau, crec que la cosa no està anant per on hauria d'anar. Crec que tenim molt a donar i crec que mos estem com a poc amagant, com avergonyint. Ho dic per lo que veig lo que sent, tant per xarxes com en el carrer, com a la cafeteria on faig feina. Vaig veient aquesta tendència com a fer-nos petits quan realment ho tenim tot per fer-nos grans.
Clar, Albert, has dit que la teva obra és un crit silenciós per defensar allò que som abans que només en quedin vestigis. Però, clar, en trobes de vestigis encara d'aquesta mallorquinitat?
Sí, n'hi ha molts. Hi ha molta gent que fa molta feina. Vosaltres mateixos feu aquesta feina. Gent que xarxes, té creadors de continguts que fan que la cultura se conegui, que la llengua no se perdi. Sí, hi ha aquests vestigis, però troc que li hem de donar més canya. Jo, com que no soc creador de contingut, el que sabia fer era aquestes pintures i escultures i per això vaig tirar per aquí.
I tant.
Ja has dit que cadascú aporti el seu granet d'arena en funció d'allò que li pertoqui.
Exacte, i que no vedem. Exacte.
I que no vedem. Tu has dit que si no, m'ho n'adonen en compte ja. Mos haurà fuit tot això. Clar, Siurell, reivindiques també i fas servir una tècnica de modelat en 3D. És a dir, tu tens una impressora d'aquestes que se'n parla tant en 3D.
Encara no la tinc. M'agradaria tenir-la en un futur. De moment, bé, jo l'he modelada en 3D. Aquesta... Normalment jo faig escultures a mà, no? I després faig figures de sèrie limitada, com vaig fer per en Carles Gott o vaig fer per altres artistes. I de sèrie limitada vol dir que els hi treus un motlo, les reprodueixes i en vens 10, 20, el que sigui, no? Has de marcar abans la sèrie limitada de quan seran. Això se pot anomenar també com un artoi, no? I, clar, artoi, jugueta d'art, encara que no és una jugueta, però vaig pensar, si el Siurei era una jugueta i jo estic fent artois, per què no n'he de fer? I les feia a mà. Però va néixer la meva segona filla i no podia anar tant en el meu taller, així que vaig dir, vinga, m'he de llançar un poc en el 3D. I mentre estava en so bebé de vora, pues anava modelant en 3D. Uh-huh. I va ser bàsicament aplicar tots els estudis que tenc, o d'anatomia, de modelatge, una eina més que és el 3D. No intel·ligència artificial, no és que li posis una frase i te fas bitxo. No. Modelar a poc, que no és gens fàcil.
Val, no coneixem aquesta tècnica, però segur que és ben curiosa, com deies. I també volem dir-te, i abans que acabi aquesta entrevista, que demà, a partir de demà, es podrà veure aquesta exposició, però que com s'ha de fer, Albert? Explica'ns-ho.
Bé, demà és inauguració. Racó Art és part d'una casa privada on anualment pues, hi es posen dos o tres artistes. Aquesta persona que té aquesta casa, que és el propietari d'aquesta casa, també és artista i tenia molt clar que volia donar suport a la gent. I ella tria pues, uns artistes, donar-li suport i deixa obvi les portes de casa seva. Va fer del seu garatge una galeria i molt guapa, per cert. Mm-hmm. I demà, si qui vulgui venir, pot venir de 7 a 9, a veure aquesta exposició de 9 quadres, una escultura i una peça de joieria. Uh-huh. Després, si se vol anar a veure, estarà posada, però s'hauria de, per missatge d'Instagram o el que fos, s'hauria de quedar amb aquesta persona d'aquesta casa per poder-la gaudir.
És a dir, que és com una cosa molt especial.
Sí, és una inauguració, dues horetes, i després, si qualcú s'ha quedat amb ganes, pues, és un missatget i anar a Sant Eugeni, que està aquí de vora, pegar un vot i veure aquesta exposició un moment. I la persona de sa casa és encantadora i sí, obriria sa galeria un moment. Clar. Cap problema.
I tot això amb aquesta ciurellera, que mos queda poc temps, però què representa per tu sa ciurellera, Albert?
Nosaltres, la mallorquinitat... Senyor, sí, és que has de veure els quadres per veure per on va la cosa. És un conte, l'exposició. És un conte on veiem que primer està sorpresa, després s'amaga, s'etapa el color, s'etapa el vermell i el verd, i finalment passa un poc a l'acció. Per jo representa nosaltres, el que som, el que podem arribar a ser, el que hem estat, i diferents parts de la societat mallorquina.
Mm-hmm. Doncs, i Vicent, teniu Pablo de Ciurells?
Crec que no.
Ai, ara tenim... Perdó, no se'm fa.
Però
no?
Jo record que de petit m'agradava molt quan els veia, m'apareixien molt, molt curiosos. Estava pensant ara, sentint que s'han donat com a premi en tira amb basset, sí, en competicions de tira amb fona, com a trofeu, que és un poc com un Òscar mallorquí.
Exacte.
És com la estatueta d'Òscar mallorquí.
És el nostre Òscar, ben vist.
Sí, total.
Així,
total.
Ho reivindicarem. Albert Comas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de veres.
El silenci del Ciurell a Sant Eugeni. A partir de demà, RACO Art, podeu visitar-ho demà, aquesta inauguració, demà cap vespre, però si no, també podreu fer hores convenides i veure aquests Ciurells en Albert Comas. Una ferrada.
Una ferrada, adéu.
Fins aviat, gràcies. Ara aquí arribaran els serveis informatius. Pablo, fins la setmana que ve.
Ara sí, fins la propera setmana.
Que serem en el
Amagaluf.
Exterior. Amagaluf, molt bé, divendres que ve. Ara tornem nosaltres.